Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, en què acabem la setmana amb alguns núvols al matí, però el sol s'acabarà imposant. Pel cap de setmana farà bon temps i les temperatures seran suaus al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ser jove vol dir moltes coses, però vol dir sobretot que els adults et repeteixin i repeteixin que tot el que penses ho penses perquè ets jove, o que tot el que dius ho dius perquè ets jove. I a vegades sembla que diguem disbarats, molt disbarats, o que no sapiguem res de la vida. Com és evident, sabem de la vida el que hem viscut fins ara i, com també és evident, canviarem perspectives. Si no fos així, els anys perdrien tota la gràcia. Però de tot el món dels adults em sobta una cosa en concret, i és que molts d'ells inverteixen poc temps per fer el que els agrada. L'altre dia parlava amb una persona sobre tot això de treballar i de si s'ha de treballar del que t'agrada de veritat o del que et dona diners i estabilitat i de les prioritats i totes aquestes coses. I em va dir que ell s'havia guanyat la vida, però que se l'havia guanyat invertint les seves hores en el que li agradava fer. Que això de guanyar-se la vida era una cosa i que els diners n'eren una altra. Per primera vegada vaig pensar que aquesta expressió que diem de guanyar-se la vida volent dir que algú té molts diners no té cap sentit, perquè la vida són hores i les hores són teves. En aquest cas són meves i jo sóc aquí a les 8 del matí perquè m'agrada fer això. Per res més. I només per això ara mateix m'estic guanyant la vida. I sí, tots hem d'arribar a final de mes i menjar, però el que no pot ser és que això ens faci perdre l'interès pel que ens agrada o ens impedeixi tenir temps per dedicar-nos, i encara que hagi de ser a partir de 6:45 de la tarda, després de tota una jornada en la que segur que molts han guanyat diners, però no vida. Així doncs, guanyar-se la vida és una cosa, guanyar diners és una altra, i encara que les dues siguin importants, no les hem de confondre o deixar de fer una cosa per excés de l'altra. I a guanyar-me la vida, en aquest nou sentit, no hi vull renunciar mai, ni tingui 23 anys, 35, 50 o 70 anys. I em farà molta gràcia si ara, tots els que teniu més de 40 anys, penseu que dic això perquè sóc jove. Però què voleu que us digui? Si vosaltres no ho penseu, serà perquè no voleu, o com diríeu vosaltres, serà perquè sou grans.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Són les 8 i 3 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem amb els titulars principals del Baix Empordà. Un mestre de la Bisbal denunciat per presumptes abusos sexuals a un alumne. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Eugeni. Els fets haurien passat fa 24 anys a l'escola Masclarà, fora del recinte escolar, i llavors ja s'havien conegut públicament després d'haver sigut denunciats al centre pels pares de la noia. Ara, segons el diari Ara, la noia ha denunciat els fets.
SOS Costa Brava reclama una desclassificació massiva del sòl urbanitzable. Gerard, bon dia.
Bon dia. Els ecologistes han presentat diverses al·legacions al pla director urbanístic perquè consideren que és insuficient i destaquen la falta d'espai al litoral gironí.
I declaren deserts els premis del 5è Josep Pallach de la narrativa curta de Begur.
Així ho ha decidit el jurat del premi que convoca l'Ajuntament de Begur i la Fundació Josep Pallach. La regidora de Cultura de Begur, Mònica Martínez, ha lamentat la poca participació i ha explicat que no van decidir guanyadors per manca de qualitat. Hi havia dues categories, la d'estudiants de l'ESO i la d'estudiants de batxillerat i cicles. Tenien un premi de 400 i 600 euros respectivament.
I a Palamós s'instal·len nous parterres del Passeig del Mar. Bon dia, Maria.
Bon dia. El projecte inclou la instal·lació de rec automàtic, la compactació de subbase de terra, la plantació de flors i, finalment, la ubicació de grava decorativa. La iniciativa del projecte va sorgir gràcies al procés de participació ciutadana, on els veïns i veïnes van poder expressar quines eren les seves preocupacions respecte a aquest passeig.
Xifres espectaculars a la garoïnada 2019 de Palafrugell. Les racions de garoïnes i el número de menús consumits han augmentat un 50% respecte a l'any passat. Bon dia, Dani.
Bon dia. No només això, la venda de paquets turístics al cap de setmana també ha augmentat considerablement. El regidor de promoció econòmica, Albert Gómez, considera que el creixement d'enguany és conseqüència del bon temps a nivell climatològic i a la difusió a les xarxes socials.
I els esports. La jornada 29 ens porta més emoció a la primera i segona catalana. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia, Eugènia. Després dels mals resultats de la jornada anterior, Palamós, Guíxols i Vilartagues tornen a la competició amb l'obligació de guanyar abans de l'aturada de Setmana Santa. El Palamós juga a casa contra el Vic, un equip que no acostuma a encaixar gaires gols, i el Guíxols viatja fins a Figueres per jugar contra el Marc Adalam i refer-se de la derrota contra el Bescanó, que va suposar la pèrdua del liderat. El Vilartagues rep el Besalú en un partit vital per la permanència.
I a l'agenda, l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per la Bisbal d'Empordà. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposo anar a veure un espectacle de dansa al Teatre Mundial de la Bisbal amb Homo Virtualis, una producció de Cobos Mica.
Ja som a les portes del cap de setmana i ens preguntem quin temps farà avui i al llarg de tot aquest cap de setmana. Albert Aparicio.
Bon dia. Arribem a la part final de la setmana amb cel variable o mig entrenyinat pel matí, però amb grans clarianes que faran que el sol s'acabi imposant al final del dia. El vent de tramuntana continua bufant amb força entre feble i moderada a la meitat nord de la comarca. I pel que fa a les temperatures, no hi ha gaires canvis i el termòmetre avui es mourà entre els 6 graus de mínima i els 19 de temperatura màxima. Pel cap de setmana tindrem bon temps, amb domini del sol, ambient fresc al matí i temperatura més suau al migdia, amb valors propers als 20 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
8 i 7 minuts. Mestre de la Bisbal ha estat denunciat per presumptes abusos sexuals a un alumne, segons el diari Ara. Es tracta d'uns fets que van passar fa 24 anys a l'escola Mas Clarà, fora del recinte escolar, i llavors ja s'havien conegut públicament després que els pares ho denunciessin al centre. Miquel 40.
La direcció del centre de l'època va traslladar el tema a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament i finalment va acabar transcendint a l'opinió pública, la qual cosa va aixecar una considerable polseguera a la capital. Com a conseqència de la denúncia, el mestre va ser enviat a una escola rural allunyada, de la qual va tornar anys després per incorporar-se novament al seu lloc de treball, a Mas Clarà. La víctima dels presumptes abusos treballa actualment com a pedagoga en un institut amb adolescents de primer i segon d'ESO, l'edat que ella tenia quan van passar els fets, i segons l'Ara, s'ha decidit a denunciar-los tant per tancar definitivament aquest episodi de la seva vida com per coherència i lleialtat amb la seva feina. El mestre denunciat, que segueix exercint professionalment al Col·legi Mas Clarà, és a punt de jubilar-se i la notícia ha causat una profunda consternació entre els seus actuals i antics companys de claustre. Fonts del seu entorn laboral, consultades per Ràdio Capital, afirmen que des de llavors la seva actuació ha estat impecable i el defineixen com un excel·lent company i molt bona persona.
Moltes gràcies, Miquel. L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha presentat aquest dijous, de manera general, les diverses al·legacions al Pla Director Urbanístic. Es tracta de l'avançament del Pla del Departament de Territori que ha de limitar l'urbanització a 22 municipis de tota la Costa Brava, inclosos espais a la comarca del Baix Empordà. Gerard.
Tal com ha explicat l'agrupació d'entitats, el PDU és insuficient i es queda curt. Aquest pla director urbanístic ha d'afectar el territori de 22 municipis i, com ha ressaltat Eduard de Ribot, advocat de l'entitat, no és suficient. De Ribot ha explicat que cal focalitzar-se en una estratègia de desclassificació massiva perquè no n'hi ha prou en reduir els diferents àmbits d'actuació.
Sos Costa Brava reclama una estratègia de desclassificacions massives de sòl i estratègies d'extinció. Vol dir que no n'hi ha prou amb reduir aquests àmbits, no n'hi ha prou amb adoptar mesures d'integració paisatgística, sinó que cal canviar el rumb de les polítiques urbanístiques i cal impedir que es continuï urbanitzant.
Durant la roda de premsa d'aquest dijous al matí, l'advocat de Sos Costa Brava ha explicat que, tot i ser insuficient, és una bona eina. De fet, ha explicat que s'han denunciat unes 250 possibles urbanitzacions que es podran construir i que el pla director urbanístic no en fa cap comentari. Un altre dels requeriments és fer dues diagnosis prèvies, una del potencial de creixement dels planejaments vigents dels 22 municipis de la Costa Brava i una diagnosi prèvia de la capacitat de càrrega del territori. De Ribot ha defensat que no hi ha suficient infraestructures.
No hi ha prou paisatge, no hi ha prou aigua, no hi ha prou cales, no hi ha prou platges, no hi ha prou carreteres ni prou depuradores per continuar depredant el territori de la Costa Brava i menys per fer-ho amb una política incoherent que destrueix el territori per una ocupació temporal d'un únic mes a l'any.
Una de les altres reclamacions de l'entitat ecologista és ser més estrictes a l'hora de desclassificar els terrenys. Actualment no es pot construir en un indret amb un desnivell superior al 20%. És per això que han demanat que s'impedeixi construir en tota la zona i no només en aquell precís espai. Després de presentar les al·legacions de manera general, Sos Costa Brava ha explicat que també ho farà de manera local. Concretament, convocarà a cada població per poder explicar d'una manera més precisa l'abast de les al·legacions locals. Per exemple, el proper 20 d'abril es farà un acte al Teatre Municipal de Palafrugell.
Supermatí, a Ràdio Capital. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Supermatí.
Seguim amb l'actualitat del Baix Empordà. Declaren deserts els premis del 5è Josep Pallach de narrativa curta de Begur. La notícia es va fer pública el dissabte a Figueres dins l'entrega dels Premis d'Educació de la Fundació Josep Pallach.
Els premis de les dues categories de la 5a edició del Premi Josep Pallach de narrativa curta de Begur s'han declarat deserts. Una categoria era per alumnes d'ESO i l'altra per alumnes de batxillerat i cicles formatius. Tenien un premi de 400 i 600 euros, respectivament. La regidora de Cultura de Begur, Mònica Martínez, ha explicat que el jurat no va poder decidir cap guanyador per manca de qualitat. El jurat estava format per un representant de l'Ajuntament, un membre de la família Pallach, un altre de la Fundació, un professor i un escriptor. D'altra banda, la regidora ha lamentat la poca participació. També ha fet una crida als joves a participar-hi i dotar el premi, diu, del prestigi que es mereix. El Premi de Narrativa Curta de Begur és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Begur i la Fundació. que també celebra altres premis, com el d'experiències educatives i el d'articles periodístics.
Són gairebé un quart de nou del matí. La Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat les tasques d'instal·lació dels nous parterres al Passeig del Mar, fruit de la participació ciutadana. Aquest projecte té com a objectiu eliminar progressivament els escocells continus existents. Maria Montes.
Exacte. El consistori va recollir les demandes ciutadanes que es van proposar a través del procés de participació ciutadana, on es va demanar als palamosins i palamosines quines millores consideraven que calia fer en l'àmbit del Passeig del Mar. Els veïns i veïnes van expressar que, entre d'altres, s'havien d'eliminar els escocells perquè acumulen terra i brossa, a més de provocar caigudes. Davant d'aquesta petició, l'Ajuntament ha previst convertir aquests escocells en parterres, de manera que ja s'estan aplicant aquestes mesures al Passeig del Mar i al carrer d'Aragó en direcció al centre del municipi. Les obres també contemplen la instal·lació de rec automàtic i de malla antigerminal, la compactació de subbase de terra, la plantació de flors, en aquest cas de l'espècie asterisc de marina, i finalment la grava decorativa. Aquestes actuacions es complementen amb la construcció de nous passos per a vianants situats en aquests parterres per tal de fer més segur el pas entre les voreres laterals i el centre del passeig. La voluntat és anar ampliant progressivament el nombre de metres amb el nou parterre que es construirà direcció al centre del municipi.
Ja fa uns dies que va acabar la garoinada 2019 i l'Ajuntament de Palafrugell ha fet balanç. Xifres espectaculars. Tant el consum de menús com de racions de garoines han augmentat més d'un 50% en comparació amb l'edició anterior. Això es tradueix a més de 8.000 menús venuts. Dani Cortés.
Sí, i no només ha augmentat, sinó també els paquets turístics de cap de setmana amb un creixement de més d'un 50%. Aquests paquets turístics inclouen nit d'hotel amb esmorzar, un menú de la garoinada i l'entrada a totes les instal·lacions culturals del municipi. El regidor de promoció econòmica, Albert Gómez, va considerar ahir en un comunicat que el creixement d'enguany és conseqüència del bon temps a nivell climatològic de la temporada i també gràcies a la repercussió i la difusió que s'ha fet sobretot a les xarxes socials. En aquest sentit, també va dir que la campanya és molt ben valorada pels usuaris, no només pel producte, també pel tracte rebut als establiments. Diu que hi ha un dels productes que ha disminuït lleugerament el que seria el paquet que inclou només el menú i una excursió en vaixell. Així doncs, la campanya de la garoinada es consolida com un atractiu turístic i gastronòmic a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Comencem amb els esports amb la Laia Bodro. Als amants del futbol els encanta l'arribada del mes d'abril. Les competicions arriben al seu tram decisiu i tot es posa més emocionant. I per al Palamós, Guíxols i el Vilartagas també ha arribat l'hora de la veritat. A Primera Catalana, després d'una cruel derrota a Sant Cugat per 2-1, el Palamós busca assegurar els 3 punts a casa contra el Vic, diumenge a les 5. Laia.
A falta de 18 punts, el Palamós es troba a 5 de la plaça de promoció tercera i no estan disposats a deixar escapar més oportunitats. Albert Parés, en declaracions a Degà TV, afirma que afronten l'últim tram de temporada amb la màxima il·lusió.
Tots els partits que quedin d'aquí a final de temporada, aquests 18 punts, aquests 6 partits, la veritat és que nosaltres els enfrontem amb una il·lusió terrible per intentar aconseguir el premi que tots estem buscant. No depenem de nosaltres, és evident, però sí que nosaltres la dinàmica de joc i resultats que portem doncs és bona, tot i venir d'una derrota i a més com es va produir la derrota. Però nosaltres afrontem el partit de diumenge com una oportunitat de millora i intentar aconseguir els 3 punts per diversos motius. Evidentment perquè juguem a casa, per intentar allunyar-nos del quart classificat i acostar-nos al segon, i evidentment perquè d'aquí al final de Lliga quantes menys vegades ens supeguem probablement estarem més a prop de tenir premi.
Després de veure com el Sant Cugat el remuntava al partit de la setmana passada i no aprofitar una nova derrota del Girona C, el Palamós ha de guanyar aquesta jornada si no vol veure allunyar-se el somni de l'ascens. Davant hi tindran el Vic, un equip amb la necessitat de sumar per no veure perillar la categoria.
El Vic és un equip molt i molt rocós, és un equip que té un balanç defensiu boníssim, és un equip curiós pel que fa als números i ara t'explicaré el perquè, però la principal virtut que té és la solidesa defensiva. Pensa que porta 5 jornades sense encaixar un gol, per tant és un equip que evidentment juga al 0-0, és l'equip que més partits ha empatat de la competició, que és molt i molt sòlid defensivament i que prioritza el 0 de la seva porteria i que sí que té certs problemes a l'hora de fer gol, però que rentabilitza molt bé els seus gols precisament perquè ell no encaixa, és un dels equips menys golejats.
El principal rival del Degà per aquesta segona plaça, el Girona C, visita el camp de l'Argentona. El filial del Girona porta un mes sense conèixer la victòria i ha de reaccionar abans no sigui massa tard.
A la segona catalana, el Guíxols intentarà oblidar la derrota contra el Bescanó per 1-2 al camp del Manca Damm, diumenge a les 4.
Els de Toni Sánchez tenen 6 jornades per a lluitar pel retorn a Primera Catalana i després de perdre a casa contra un rival directe no poden deixar escapar més punts. Superats en classificació per Bescanó i Escala, els blaugrana han de tornar a sumar de 3 en 3 i arribar a l'aturada de Setmana Santa amb les opcions intactes i el somni de pujar a l'abast. Viatjaran fins a Figueres per a visitar el Marca de l'Am, equip que marca la zona de permanència i que també necessita guanyar si no vol veure perillar la categoria. Toni Sánchez haurà de veure el partit des de la grada. L'entrenador va veure la vermella per protestar contra el Bescanó i ha estat castigat amb 2 partits de sanció. Amos Gasca, que va veure la 5a groga diumenge passat, també serà baixa per aquest duel. Després de l'última jornada, la lluita per l'ascens s'ha posat encara més emocionant, ja que només un punt separa Escala i Guíxols de la primera plaça, que ostenta el Bescanó. Els del Gironès reben el Cassà, dissabte a les 4, on intentaran no perdre la primera plaça. L'Escala visita el camp del Base Roses, diumenge a 4:45. L'altra cara de la moneda és el Vilartagues, que després de tornar a perdre contra el Caldes l'última jornada, afronta un partit vital contra el Besalú, rival directe en la lluita per la permanència. Els garrotxins han agafat una mica d'aire aquestes últimes jornades i es troben 7 punts per sobre el Vilartagues, marcant la zona segura de la permanència junt amb el Marca de l'Am. Una nova derrota dels de José Cabrera, que no guanyen des del 24 de febrer, els allunyaria molt perillosament de la permanència.
8:22. I a l'entrevista d'avui parlarem amb Albert Solà, autor del Monarca de la Bisbal. Ho farà Manel Magrinyà.
Ahir a la nit, la Biblioteca Lluís Adorant de la Bisbal va acollir, enmig d'una gran expectació, la presentació d'un llibre únic i irrepetible, que sens dubte portarà cua. Es titula El Monarca de la Bisbal i es tracta ni més ni menys que de l'autobiografia de l'home que afirma ser el fill gran de Joan Carles I i d'Anna Maria Bach Ramon, una dona procedent d'alta burgesia barcelonina. I era present el seu autor, veí de la Bisbal, l'Albert Solà, un home senzill i afable, malgrat la sang blava que suposadament corre per les seves venes, i que, malgrat que les seves demandes no han estat admeses per la inviolabilitat de l'anterior rei d'Espanya, segueix reivindicant els seus orígens. És una història fascinant, que de manera planera i sense subterfugis detalla la vida plena de misteris de la persona que ha interposat 2 demandes de paternitat contra el rei emèrit, i en qui poques hores abans de la presentació vam tenir oportunitat de xerrar. Molt bon dia, Albert Solà.
Molt bon dia.
Estàs segur que ets fill del rei?
Seguríssim. Seguríssim, perquè jo el rei no l'he buscat. I per una senzilla raó, perquè en els documents que jo tinc, que en són molts, no hi ha el Borbó. Per tant, jo en aquest senyor no l'havia buscat mai. Me'l van posar en bandeja. Conforme jo anava investigant els apellidos Bach Ramon a través dels temps, però ja la xipa va sortir l'any 82, al gener, a la maternitat. Van retirar 5 hores i el director, que es deia Franco, em va dir: su padre buscó en la política, si no passa nada en este país, permanecerá muchos años. Llavors, l'any 98-99, jo que vivia a Mèxic,
que jo ja estava portant la investigació detectius de Madrid, me cita a l'ambaixada espanyola, exactament el canciller, i a porta tancada me diu: hay un 98% de probabilidades que un miembro de la familia real tenga que ver directamente contigo.
Bueno, em va dir: qui?
I l'any 2001, quan jo vaig fer una demanda, me truca l'abogada i diu: és molt raro, però el juez quiere verte.
No, per uns papers no, no te siga.
I vaig anar allà amb l'abogada, el procurador, la Carmen Cano, en Siso, que era el procurador, i sí, sí, arribem al jutjat número 14 familiar de Barcelona, arribem allà, ja ens atenen de seguida, ens passen a una sala de juntes del jutjat, i si sí, cap de 5 minuts, hi entra un senyor amb un sobre tancat, tamany ofici gros, i era el jutge. Hi havia dues persones més allà, aquells dos no sé qui eren. Toquen la porta, i una fiscal diu: es que si me da permiso, porque me gusta mucho la historia del señor. I va fer la milla de rialla, diu: bueno, passa, i es va sentar. I el jutge es va sentar davant meu, el sobre aquí i així. Diu: senyor, ja saben quin és el padre del senyor. Clar, jo vaig quedar, jo pensava que m'entregaria els papers i prou. Aquest diu així, diu, i paraules textuals, tal com ho dic: Juan Carlos de Borbón y Borbón, rei d'Espanya. Clar, em vaig quedar així. I al veure que jo no reaccionava, perquè em vaig quedar, perquè llavors em va venir tot, me va quallar ja tot. I llavors, el que em va dir la maternitat de Barcelona l'any 82, el que em va dir el 99 l'ambaixada, i ara el jutge, i me diu que no està contento del padre que tiene, i jo li conté, bueno, com a persona no lo sé, però com a rei impone. I me va dir una gran paraula sàvia: sepa usted que ni el padre ni la madre lo podemos escoger, solo que nos toca. Y a vos nunca me acaba de decir. Y ese señor nació en la mejor casa que había en aquella época de Barcelona. Y había un documento que yo no tenía.
La primavera de l'any 63, amb 7 anys, arribes a Sant Climent, adoptat pels masovers de Can Vilaú. Sí.
Jo vaig ser adoptat, els meus pares van ser llavors Salvador Solà Mascarós i Antonia Jiménez Guzgado.
Els teus primers anys havies viscut a Pedralbes, venies d'Eivissa, de cases...
La casa era normal, la divisa, jo vaig anar a una família que no era una família d'acollida. Algú va demanar un favor, els havia conèixer, i de Barcelona a Eivissa, no sé com va anar, li havien dit: mira, perquè aquesta família, quan jo hi vaig anar, havien cuidat una nena, de Peles, també, i cap de poc temps, quan aquella nena va marxar, li van tornar a demanar un favor per un nen molt especial. I van estar així, volent dir, altra vegada, bueno, i ho van fer. I són els que em van cuidar.
Tu arribes en un mas de l'època, sense aigua calenta.
Sí, sí, home, ni llum. Bueno, va ser un xoc, no els pares, a l'entorn. Vull dir, no a l'entorn de la gent, perquè em vaig acoplar ràpid aquí, no?
Sí, és que tinc aquí un record de la teva cosina, la Joaquim Aparicer. Et recorda, i llegeixo textualment, com un nen de físic menut, ulls clars, cara riallera, d'aparença fràgil, temorós, davant allò desconegut, i que tot vergonyós ens parlava en castellà. Sí, aquests són els records que té la Joaquim.
Jo vaig sortir parlant castellà, perquè els que m'acudaven a Barcelona, un matrimoni aquest, parlaven en castellà. Va ser un xoc. Per què? Perquè jo me'n recordo, inclusiu, el procés de l'adopció. Jo la vaig viure. Clar, jo ja set, ja anava a camí de 8, perquè jo a l'agost d'aquell any complia 8 anys. I això va ser el març, abril, maig, juny, juliol. O sigui, 7 anys i mig passats. Clar, jo me'n recordo, quan venien a donar-me classes a la casa que jo estava, una mestra, venia una dona molt ben vestida, que aquesta devia ser, aquesta era la gran pregunta, qui era? O l'àvia d'un cantó o l'àvia d'un altre, perquè era algú directe amb mi, segur. I clar, el canvi. Jo me recordo quan vaig arribar al mas, la primera cosa que em vaig agafar al coll de la meva mare era una parella d'ovelles petites. Però aquestes dues ovelles se'ls va morir la mare, o no sé com va anar, i ells l'havien criat en biberon, i clar, els seguia per tot. I per això, un parell de dies ja em vaig encarinyar amb els animals i ja va estar. Però el problema era, al vespre de dies, les portes no tancaven bé, no hi havia llum, i a la nit jo tenia una por, i potser si vaig passar 3 anys tranquil·lament, que a vegades tenia sobresaltos, i la meva mare em venia a buscar del llit del costat de l'habitació d'ells i m'aportava el llit al mig dels jocs, m'entén?
Per cert, tu arribes a la Bisbal amb un altre nen.
A Miquel.
A Miquel Frigola.
Sí, surt en el llibre.
Fem un salt, anem endavant, a Sant Climent.
Jo venia a treballar, quan vaig tenir 15 anys, vaig venir a treballar amb en Solà, amb el meu cosí. Vam començar junts, al taller. I llavors jo venia al dematí, a l'hora d'anar anava a Sant Climent, i a la tarda tornava, i al vespre anava cap a Sant Climent. Però sempre he viscut a Sant Climent fins que vam venir a Mèxic.
Un altre salt, important en aquest cas, decideixes un bon dia anar-te'n a Mèxic.
Sí.
Com era això, Albert?
Mira, Mèxic, com que a mi no m'agrada fer de lampista, pagès encara menys, vaig dir, home, vaig pensar, aquí no hi ha res a fer. I jo hi tenia un amic, que aquell estava al paro i que tomba que gira, i volia marxar. Diu, què? Vinc jo. I ell me diu, mira, l'única opció és anar a Austràlia, perquè en aquella època el govern te finançava per anar a Austràlia, amb feina i un bitllet obert, vam anar a mirar tot. I ja anàvem lligant ja a punt, i anàvem ja a tancar ja en concret per dir, va, anem a buscar el bitllet, diguem que sí, firmem, i ens donem bitllet i marxem. I van quedar a Can Mar, a Begú. I Margons vam sentar aquí, aquí davant hi havia una televisió que veia una pel·lícula de Jorge Negrete, blanc i negre. Jo me la vaig mirar així com a atontat, diu, què? Canviem de lloc. Mèxic parla en espanyol. Diu, ja ens en sortirem, mira, si tu te va bé, ajudes a l'altre, i si jo em va bé, jo ajudo a tu i ja està. Tenia un cotxe nom meu, un 4F, i el vaig vendre, i amb aquests calés es va comprar el bitllet, i jo no vaig dir res a ningú, ni a la xicota, a ningú, que, cosa que no tenia que haver fet. Vaig fer massa grossa. I vaig posar un sobre sota el coixí del llit dels meus pares, i vaig dir, saps què, li diré que m'han venit a buscar, si em busquen, que em busquin al revés.
Bé, arribes a Mèxic amb una mà davant i una altra darrere, com vulgarment es diu, però allà t'ho muntes molt bé.
Al principi vaig passar, si no m'espaviro anar de restaurant, un restaurant al bé per un altre, i no menjo sense pagar, podés dir. Vaig treballar amb alarmes automàtiques, llavors vaig anar a una paraderia, aquí ja la cosa va canviar, ells pagaven el lloguer d'una casa, ens van posar una minyona per netejar la casa, però jo, clar, jo començava a les 5 del matí fins a les 12 de la nit, de tirón, fins un dia vaig conèixer uns sorianos de Sòria, i llavors em venien a veure la panaderia, veien que jo feia moltes hores, i un dia, de la fàbrica, amb l'amo, diu, ah, doncs m'agradaria un català, perquè ells tenien un bon concepte, els catalans, treballadors, i em van venir a buscar, em va portar a la fàbrica, i van així, Pedro, un tio sèrio, i me diu, van parlar, diu, doncs mi ja tens treball, i si hi vales, te sentaràs en el lloc que jo estic. Aquí és on te repunto, no? El 86 em vaig casar per lo civil perquè no tenia papers. Va, llavors puguem casar per la Iglesia i poder ja normalitzar la situació legal meva, perquè a mi, si no per la fàbrica, ja havia vingut a migració 3 vegades. I la fàbrica pagava les mordides. Si no, em venien a buscar, perquè devia haver-hi xivatassos i venia a migració a buscar-me, eh? I llavors el 87, el juny, el 6 de juny del 87, és com me vaig casar ja per la Iglesia. I la qual, amb el matrimoni, vaig tenir 2 filles.
Molt bé, Albert, un moment determinat, per circumstàncies, imagino que familiars, sí. O per quines decideixes tornar?
No, aquesta és la gran clau. No. Jo vaig venir amb bitllet d'anada i tornada. La meva intenció no era quedar-m'hi, ni de broma. Jo vaig venir a visitar la mare, em tocaven vacances, però va venir un senyor, em va dir que tenia que venir a Espanya, Javier Tal de Ramiro, cada 2 anys venia a Espanya, perquè a Mèxic no és com aquí. Són 15 dies de vacances per any. I, total, vaig venir el 8 d'agost. I aquí és on se complica tot. I on se complica tot, jo vaig estar 6 dies ben bons a l'Hotel Plaça de Madrid. 24.000 peles cada dia pagava. Però els pagava jo, no me'ls pagava ningú, eh? Bueno, no ho poso perquè no hi vaig caure. És que en el llibre hi ha hagut moltes coses que no han sortit. El tercer dia jo de ser a l'Hotel Plaça, devien ser 8:45, m'atluquen a l'habitació. I era Javier Tal. Jo encara no l'havia vist, des que vaig trepitjar a Espanya. Diu, no, mira aquí l'hotel. Diu, bueno, menos mal que me llaman. Dice, arréglate que vengo con una persona. Ah, i me diu, cuando lleguemos te llamamos a la habitación. Vamos, baixo, un moviment allà, raro, un senyor alt, calvo, ullera, que era emocional, però vaig quedar igual, presenta, el senyor me mira, i era Leopoldo Calvo Sotelo. I ja ens porten a part amb un altre menjador. Vam enrolar una mica, i me deia que havia venit a Espanya, i l'únic que em va dir una paraula màgica, però la vaig entendre cap de 3 mesos, eh? Tómese usted unes vacaciones prolongadas. Vaig venir cap aquí i al setembre me truca en Javier Otalde, diu, Alberto, necesito que me llames en una cabina, no en tu mòbil, en una cabina. Soy yo, Alberto. Dime, Javier, si tienes una madre muy superpoderosa. Diu, ha venido 2 veces a Madrid con 3 abogados. Ella quería comprobar que los documentos y la información que yo tengo, que era que yo existía, ¿me entiendes? Y eso me ha asustado.
No, quan tens mínima constància de... Pot ser el teu pare?
El rei fins al 2001. Apuntava ja en ell.
Fins llavors tenies constància de que no eres una persona...
De 11 a 12 anys jo ja deia que aquí no anava bé. No anava bé. Algo passava.
La relació amb el CNI, Com va anar això?
Bueno, mira, vaig anar un dia al Tamarindo i vaig anar amb un amic i hi havia la porta allà, que era el president del Barça llavors. Va anar amb la porta i ens podíem fer una foto. I el que veia la foto, pensava que era un fotògraf normal, un senyor gran. Sí, va fer la foto, se'n va anar, i hi havia una dona allà, que era la dona d'aquest del fotògraf. Dic, oiga, diu, quisiera otra foto. I ara vindrà mi marido. I mentre estava allà fora amb ella, diu, també li dic el mateix, no sabia quién soy? I me mira, diu, no. Diu, hijo del rei. Diu, anda, yo soy la Virgen María vestida de blanco. Me diu a mi. Però, li va quedar així. Segurament que em va observar molt, i com ve el seu home, que era aquest, s'aparta i parla amb ell. I el tio me mira. Me va a fer una foto, en el cotxe, dintre la maquinària, i me la porta. I aquella foto no me la va cobrar. I em va demanar el telèfon. I va resultar ser... Aquell ja estava jubilat, però el Ministeri d'Interior li va encarregar aquesta feina. Estava seguint ell, feia seguiment, amb un mafiós. Penso que era rus o alguna cosa així. I quan ja ho va tenir tot lligat, com van convidar el mafiós, que es va fer molt amic d'ell, el va convidar a una gran casa que feia una macrofesta, llavors van venir els a Madrid i el van detenir a l'altre, no? Aquesta és la funció que fan ells.
Correcte. I aquesta... Mai vas deixar de tenir contacte amb ell?
No, a partir de... Quan va acabar la feina es va posar en contacte amb mi. Correcte. I a partir d'aquí, del 2007 fins al 2012, jo te puc assegurar que al mes dos vegades segur. Durant 5 anys.
Quins són els teus moviments a partir del moment que dius soc fill de Joan Carles I?
A partir del 2001, que el jutge me diu que no s'ha quedat del país per su seguretat, i la segona vegada que ja havia comprat un altre bitllet, i me diu, i jo dic, ara me voy. Diu, si usted de baraja no sale. Pues sí, eh? Ah, jo vaig dir, cony, poc a poc. A partir d'aquí jo m'emprenyo. I ja tu de lluitar amb els mèdics de comunicació. I el primer que em fa cas és la Tura Soler, el punt, a la qual li tinc un agraïment enorme. I li interessa el tema meu, en Sebastià Serelles, que a través de la Tura, per mi ha sigut un abogat molt honest, a la qual de por vida li tindré un agraïment, es va implicar molt i molt, a canvi de res. Diu, jo a la gent que no pot l'ajudo. A la gent que pot, li cop. Per mi, en Sebastià Serelles, el tindré al cor, fins a l'últim segon de la meva vida. Es va implicar molt i molt. Ell em va descobrir que me feien un anàlisi psicològic sobre valoracions de televisions. Cada mes m'arribaven 4 fulles per correu des de Madrid. Ell va anar a Madrid, va parlar amb el director de centre d'estudis i diu, no nos dedicamos a valoraciones de televisió, però el caso d'ell, la orden viene de muy arriba. I ell em va dir, para. I va ser quan jo ja vaig estar allà, però un any i mig vaig estar, eh?
Hi ha una cosa, que hi ha un episodi una mica fosc, sí, per dir-ho d'alguna manera, sí, a la teva biografia, que no surt al llibre, però que aquí a la Bisbal concretament va portar a Serra Bombori, sí, és quan la teva relació, que va ser molt curta, però va ser una, sí, relació amb Plataforma per Catalunya i en Josep Anglada. Mm-hmm. Com era això, Albert?
Bueno, això, l'abogat que en aquell moment jo tenia, que era Francesc, bueno, que de fet ha sigut un bon abogat, i ella m'ha dit, mira, Albert, que tomba, que gira, que és un bon partit, te vull presentar. Total, el va presentar. I jo no vaig veure res dolent. Jo vaig fer-ho sense cap ànim de... Perquè jo no soc persona ni racista, no, ui, no, jo me'n guardi. Jo soc una persona humana i bueno, em vaig escriure a la Plataforma, cada mes anava portant la meva participació de 10 euros. A ser que una vegada, tres vegades a la Bisbal vaig tenir problemes de persones que venien al bar i cridaçant-me, i que jo posava un bon mitjà. Bueno, però què he fet, jo? I ja sé que l'última vegada que va venir la que era líder, que som la mar d'amics, me diu, Albert, vine, no te veig cara d'estar en aquest partit. Diu, no saps quin partit estàs? Dic, no. Diu, no l'has vist? Jo dic, no. Diu, és això, allò, l'altre. I llavors em vaig ficar en el Google. Jo, clar, aquestes coses a mi no m'agraden. No m'ha agradat mai la meva vida. Vaig mirar algú i bé, llavors, me'n vaig donar compte on m'havien ficat. Però no vaig fer-ho amb mala fe, eh? Llavors me'n vaig donar compte que poder em van fer servir perquè llavors tenia un tirón mediàtic. I en aquell mateix dia jo li vaig enviar un WhatsApp a l'Anglada dient que deixava automàticament el partit. I no l'he anat a veure mai més. I a partir d'aquí vaig descansar.
Molt bé, Albert, tenim que anar tancant, perquè el temps mana i a la ràdio encara més. Des de quan ets el monarca de la Bisbal?
Del monarca de la Bisbal jo encara no treballava. Anava de client al bar Muntanya i hi havia un senyor que, pel descans, ja és mort ara, fa poc. Es deia P.
Pere Pasqual Mon. I me deia, me diu, te diré príncep. Jo, cui no, majestat, encara menys. Diu, monarca. I em vaig quedar així i diu, bueno, monarca. I a partir d'aquí, aquest senyor, monarca per arriba, monarca per avall, s'ha anat fent la bola de neu.
Albert, tu vols ser rei d'Espanya?
No. No, ho he dit sempre, no. Ui, no, Déu me'n guardi. No, ja està bé ell.
Creus que ho fa bé?
Jo, a veure, sobre aquí jo crec que ell tenia que minimitzar molt i no ha minimitzat gens.
Molt bé, Albert, doncs d'aquí unes horetes ens veurem a la presentació del llibre. Moltíssima sort i que venguis molts llibres.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies, Manel Magrinyà, 8:40 del matí. Hola, Marc Clapés.
Bon dia, company, com estàs? Molt bé, me n'alegro. Escolta, he vingut a comentar-te una cosa que crec que et pot interessar. Em vas dir l'altre dia que no saps on guardar les coses que et faran falta més endavant. Doncs, escolta, perquè tinc la solució. Costa Brava Space és l'espai únic a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada. Sí, sí. 20 tamanys diversos, des de 1 a 20 metres quadrats i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Ho has escoltat bé. Els clients confien des de mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fan reformes a la casa, la lloguen per temporada o la canvien. Però, escolta, no estic parlant de trasters qualsevols. No. Els espais de Costa Brava Space compten amb tot tipus de serveis, des de seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar o recollir el que vulguis quan vulguis. Apunta el número de WhatsApp o truca al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, eh? Apa, fins demà, que vagi bé.
Això és el Supermatí de Ràdio Capital. A més de la millor informació, també tenim a persones de referència que ens expliquen les seves opinions. El comentari d'avui, Sabel Gámez.
Plou i a vegades fa sol. És primavera, o almenys això ens fan creure els anuncis del Corte Inglés i els aparadors que mostren vestits de tiretes adornats amb jaquetes de flors i pantalons de colors fúcsia i groc. El temps, això sí, acompanya i la pluja fa costat a unes pedregades intenses però breus. La neu adorna algun carrer o alguna muntanya que no ens és del tot desconeguda i l'expressió "el temps està boig" ens dona el bon dia o la bona tarda, un dia sí i un altre també. Però què més dona si plou o fa sol? L'únic que hem d'evitar és que aquests canvis de temps ens agafin desprevinguts i que aquell jersei que ens serveix per tot sigui ben a la vora, al cotxe, al despatx o a la borsa per agafar-lo quan el necessitem. No ens hem d'entristir perquè la pluja ens visiti o faci un dia amb unes temperatures més d'hivern que de l'època que ens trobem. Ho tenim tot a la vora i de tot podem gaudir. No hi ha res més maco que ser a la platja deserta, damunt la sorra, abrigada amb una jaqueta de llana i sota un paraigües contemplant com els núvols deixen anar l'aigua i cau al mar. I si és a Calella de Palafrugell, a Sant Mariu, a Llafranca, a Roses, a Cadaqués, a Platja d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols, encara més. Ens hem acostumat a visitar la platja només quan fa sol i ens perdem, sense saber-ho, tota l'essència, l'olor a mar, a sorra, a natura, que desprenen les gotes d'aigua al caure sobre el nostre Empordà i que fan moure els olors a verd, a camp, a net. Per això, plogui o faci sol, sempre hi ha un pla de ruta. Sempre hi haurà un lloc on perdre'ns i, el més important, on trobar-nos. I plogui o faci sol, per sort, som dins del quadre més especial de tots, aquell que pintem cada dia al nostre Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Moment de repassar l'actualitat general. El Ministeri d'Interior rebutja autoritzar els actes electorals demanats per Esquerra Republicana al Calameco i Soto del Real. Ho argumenta amb raons de seguretat per no interferir en el judici de l'1 d'octubre i per preservar la neutralitat política. pública.
En l'escrit d'argumentació, el Ministeri d'Interior indica que la celebració d'aquests actes aniria en contra dels principis de seguretat interior elementals. Alteraria la funcionalitat dels centres on hi ha horaris preestablerts per a les diferents activitats que s'hi desenvolupen i comportaria la necessitat de reforçar el servei del personal funcionari per garantir la seguretat. A banda, el Ministeri subratlla que en aquest moment hi ha un procediment penal en marxa que es podria veure interferit per aquests actes electorals, tenint en compte que algunes de les persones en presó provisional són candidats que concorren a les eleccions.
La cap de llista del PSC, el 28A, Meritxell Batet, qüestiona que Esquerra sigui d'esquerres perquè sosté el govern de Torra. El PSC arrenca la campanya amb un clam a la mobilització i demana als indecisos que deixin de dubtar.
Durant l'acte d'inici de campanya aquest dijous al vespre a Santa Coloma de Gramenet, Batet s'ha dirigit als republicans per dir-los que ser d'esquerres és fer polítiques d'esquerres, no sostenir un govern que ni fa política ni la d'esquerres ni pensen els catalans.
Intel·ligència a Bèlgica va congelar relacions amb Espanya l'abril del 2018 per l'escàndol de les balises a Puigdemont. Els serveis belgues van avisar a espanyols que fer operacions al seu país sense permís podia perjudicar greument la relacions.
Segons es desprèn de l'informe i han comentat fonts properes, l'espionatge contra Puigdemont va agafar per sorpresa els serveis belgues, que no tenien cap petició de col·laboració dels seus homòlegs espanyols per actuar en el seu territori en aquesta línia. Més que d'activitats espies, es podria tractar de tasques de policies o personal deslligat de l'estructura oficial, segons altres fonts.
Els Estats Units demanen 5 anys de presó per a Julian Assange per conspiració. El fundador de Wikileaks, detingut aquest dijous a Londres, s'enfronta a una demanda d'extradició per pirateig informàtic.
Mentrestant, un jutge britànic l'ha declarat culpable d'haver trencat els termes de la seva llibertat condicional i l'activista rebrà una pena de fins a 12 mesos al Regne Unit. El president equatorià Lenín Moreno ha assegurat que té el compromís del Regne Unit que Assange no serà extradit a cap país on hi hagi pena de mort o pugui ser torturat. Feia gairebé 7 anys que Assange estava refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres per evitar la seva extradició a Suècia, que llavors sol·licitava la seva entrega per presumptes delictes sexuals. Aquella investigació es va tancar, però la justícia britànica mantenia contra ell una ordre de cerca i captura per haver incomplert les restriccions de la seva llibertat sota fiança.
Moltes gràcies, Alba Lejide, i bon dia, Albert Aparicio.
Hola, bon dia, Eugènia.
Com estàs?
Molt bé, ja som divendres.
Sí, ja som divendres. Obrim ara la secció setmanal sobre meteorologia empordanesa. Avui de què parlem, Albert?
Doncs avui volem tractar un tema que ha sigut recurrent al llarg d'aquesta setmana i és els núvols que hem pogut veure. Perquè no sé si t'has fixat mai en el cel com evolucionen els núvols, però és cert que al llarg de les diferents èpoques de l'any, de la primavera, estiu o tardor, tenim un cel amb núvols que són diferents. No sé si ho has pogut veure una mica, però els que ens fixem una miqueta més podem veure grans diferències, no? I aquesta setmana què és el que hem vist? Doncs hem pogut veure molts núvols cumuloniformes. Què vol dir aquesta paraula?
Sí, explica'm què vol dir això.
Doncs vol dir que són aquests núvols que creixen com si fossin coliflors, que són molt blancs, són molt fotogènics i que sovint ens acaben portant ruixats que són molt localitzats, de ploure en un poble, no ploure en un altre, també tempesta, i són uns núvols que són molt estètics, creixen fins a capes força altes de l'atmosfera i ens poden portar temps de fenomen molt, molt sever.
Cumuloniformes, ho he dit bé?
Cumuloniformes, sí. El tipus són cúmuls i són la forma que tenen, no? I concretament el gènere més característic i el més important d'aquesta categoria és el cumulonimbus congestus, o que és el que ens porta les tempestes, fins i tot pedregades, o també a la nostra comarca s'ha pogut veure alguns anys algun tornado o algun cap de fibló. Aquests cumulonimbus congestus.
Aquí, quins noms, no? Com ho fas? Sí, com ho fas per aprendre-te'ls?
No me'ls aprenc tots, eh? Haig de reconèixer que l'Organització Mundial de la Meteorologia ens recomana 10 tipus de núvols, els 10 gèneres principals, i a partir d'aquí hi ha un fotimer, perquè dintre de cada gènere hi ha subgèneres i dintre de cada subgènere pot haver variants, llavors hi ha molts, molts noms.
Mare
meva. Així que aquests és un tipus de núvol que que la gent que pateix, per exemple, si pot caure una pedregada o si pot fer tempesta, els hauríem de saber identificar. Són aquests que creixen molt verticalment, molt espectacularment, que fins i tot el dia pot començar amb sol radiant, però que de cop i volta comencen a formar com torres, com castells en forma de coliflor i que acaben portant tempesta forta.
Clar, perquè no totes les tempestes tenen pedra o calamarsa. O sigui, què ha de passar exactament perquè hi hagi calamarsa?
Exacte, per començar ens hem de trobar que sigui un gènere de núvols d'aquests, és a dir, dels que puguem veure que al principi són blanquinosos i es van creixent, i després el que ha de passar és que l'aigua que tenen aquests núvols a dintre en realitat és aigua que està a temperatures per sota dels 0 graus, de fet poden estar a 40 sota 0 i en estat líquid. És el que s'anomena estat de subfusió i són gotes líquides que amb el moviment aquests núvols porten també, ho hem notat moltes vegades abans d'una tempesta o així, que el vent bufa de forma com erràtica, que ve vent i et dius, ostres, sembla que ara és vent de pluja, no? Doncs aquest vent és el que acaba pujant i movent aquestes petites gotes d'aigua que estan en subfusió, fent que xoquin amb altres i, com que van xocant amb altres, es van fent més grans i estar a temperatures de fins a 30 o 40 sota zero s'acaben congelant. Quan els corrents aquests que pugen d'aquest vent que puja per alimentar el núvol ja no és prou fort com per aguantar el seu pes, és quan acabarà havent-hi la pedra.
Val, perquè, clar, aquests núvols són també els que produeixen llamps i els altres no? O sigui, què tenen de diferent?
Exacte, efectivament. Aquests núvols, els que normalment poden portar pedra o xàfecs forts, estan associats a tempestes. Aquesta setmana n'hem pogut veure, sobretot a la part nord de la comarca, n'hem tingut algunes tempestes. I per què hem tingut, no? Preguntes aquestes tempestes i sí. Altres núvols no en donen.
Exacte.
Doncs els llamps estan molt relacionats amb la quantitat de pedra que hi pugui tindre. És a dir, si hi ha núvols que el seu mecanisme d'alimentació, d'aquest aire que puja, diguéssim, i que se refredi i xoca amb altres gotetes, no pot formar pedres de calamarsa petites...
Mm-hmm.
No tindrem llamps, perquè es formin llamps hauríem d'agafar i tenir més cristallets de gel, no? Diguéssim que el responsable que formin llamps
Val.
No és allò que s'explica de vegades a les escoles, no? Xoquen dos núvols i formen llamps
sí, el típic dibuix que surt el llamp del mig i tot això.
Exacte. Doncs no és aquest el mecanisme. El mecanisme perquè es formin els llamps és una cosa força complexa. De fet, encara hi ha molta gent que ho està estudiant perquè es formen llamps, però el que sí que estem d'acord, o s'han posat d'acord els experts, és en que cal que el núvol tingui gel perquè el gel distribueix les càrregues diferents. O sigui, ja és una cosa una mica més entrar en detall, però es veu que el gel fa que el núvol presenti una càrrega positiva a una zona i una càrrega negativa a una altra zona. Llavors, com que la natura tot tendeix a l'equilibri, quan aquestes càrregues són bastant oposades, el núvol senzillament es genera una descàrrega elèctrica per compensar aquesta diferència de pol negatiu en pol positiu que es forma dintre el núvol o bé entre la base del núvol i el terra.
Mm-hmm.
Quan la diferència és entre la base del núvol i el terra és el llamp que nosaltres rebem, no?, al terra. Però és cert que la majoria de llamps que es formen són intraclaus, que es diu, entre núvols. I van d'un núvol a un altre, però no perquè xoquin, sinó per compensar diferències de càrregues entre els núvols.
I una pregunta, Albert, per què ens pot caure un llamp a nosaltres?
Bé, això és una pregunta interessant. El llamp busca el camí més curt, més fàcil de seguir. I sempre que hi ha un teorema en el món l'electromagnetisme, que és el que una càrrega elèctrica, el teorema de les puntes fines, no?
Mm-hmm.
I per nosaltres som com un petit palillo vist per un núvol. Llavors, els núvols, els llamps, buscaran seguir formes en punxa, si et fixes sempre el parallam és una peça metàl·lica molt punxeguda i nosaltres podem, o un arbre que estigui sol enmig d'un pla, d'un camp, també és com un palillo ja clavat i el llamp buscarà sempre seguir un camí que li sigui fàcil i en aquest cas les formes de punta és el camí més fàcil que pot seguir un llamp. Llavors és poc probable que ens caigui un llamp a sobre, però sí que és cert que nosaltres tenim una forma que convida a que el llamp pugui passar. Això sí, sempre i quan no hi hagi... Si hi ha alguna cosa per sobre nostra més punxeguda, el llamp triarà aquell camí.
Clar, però aleshores nosaltres com podem protegir-nos? És a dir, sempre ens diuen no us poseu sota un arbre, no? Què, mm-hmm. què podem sí. fer si de cop un dia ens trobem? Hi ha alguna sí, manera doncs... o...?
Sí, en situacions de tempesta és cert, no ens hem de posar sota un arbre perquè estaríem posant-nos sota un parallamps natural, pràcticament. Però si disposéssim de cotxe, sempre això és el més segur, estar tancat dintre el cotxe. El Va. Cotxe, a part de que està en contacte al terra amb els pneumàtics, l'efecte més protector no és aquest, sinó és el fet de que estàs tancat en una caixa metàl·lica. I ens expliquem, hi ha un efecte que es diu l'efecte de caixa de Faraday, que diu que tot conductor a dintre seu no hi ha camp elèctric. I això és molt raro el que estic dient, no? Pot semblar?
Sí, una
mica. Això el que vol dir, això el que vol dir és que si ens caigués un llamp dintre estant dintre el cotxe, sí. a nosaltres no ens passaria res, perquè tota l'electricitat s'aniria al voltant del cotxe. I Val. Dintre del cotxe no hi podria haver càrregues elèctriques sobtades que apareguessin.
Val, això va llavors bé de, vol dir que estem protegits. Saber. Sí, el susto sí. te l'endús, però...
Això sí, i tant. Sí. El problema és quan no tenim cotxe, estem, per exemple, en un bosc, què fer, no? Mm-hmm. Doncs intentar buscar refugi, això el més aviat possible, i després, en un descampat, no quedar sol en un descampat. Millor, si estem dintre un bosc, passar desapercebut, intentar no estar en zones que tinguin arbres molt alts, però en un descampat no situar-nos en allà, perquè sí que és cert que ja ho seríem... La zona més alta del Prat seríem
nosaltres.
Clar, ets el
perill, diguem-ne. Clar, es veu. Exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs Exacte. Moltes gràcies, Albert. I fem un repàs així ràpid del temps d'aquest cap de setmana.
Sí, perquè demà tindrem un dia molt, molt bo, molt de sol, esperem molta bonança, una mica de fresca pel matí, temperatures altes al migdia, diumenge alguns núvols, però en general també farà bon dia, i sembla que per la setmana que ve, el dilluns encara aguantarà, però el dimarts tornarem a parlar de ruixats.
Moltes gràcies, Albert. Fins dilluns.
Molt bé, Eugènia.
Que vagi molt
bon
bé.
Cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma per tirar-la, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
En 3 minuts per les 9 del matí. I ara és moment de repassar l'agenda del Baix Empordà amb en Martí Seguer. Avui, a les 9 del vespre, al Teatre Mundial de la Bisbal hi podeu veure un espectacle de dansa.
Cobos Micassets presenta una nit doble de dansa amb dues peces que us faran descobrir el moviment contemporani des de la mirada de dos coreògrafs de renom internacional. A la primera part, Homo Virtualis, de Peter Mika, ens parla dels diversos estats d'ànims dels que podem passar a la recerca de l'amor. A la segona, l'estrena de Farm, de Sam Coren, veurem com la dansa es fusiona amb el teatre físic i el mim, on la gestualitat es converteix en paraula per descriure la fauna humana.
I el dissabte, al pavelló de Palafrugell, hi ha diversos concerts organitzats per Birres Braves.
La Farra Brava comença a 11:15 de la nit al pavelló de Palafrugell, on hi podrem veure en concert Coers, El Niño de la Hipoteca, Pelucas i, per acabar de rematar, Carlos Selecta. Les entrades es poden comprar a taquilla per 12 euros i anticipadament per 10 a diversos llocs propers i des de Tiquetea.
I els diumenges a Palamós i podeu prendre un bon vermut amb acompanyament musical.
Els caps de setmana de primavera, Palamós ens ho posa fàcil per fer les compres, gaudir de música en directe i parar a fer un bon vermut. Del 7 d'abril al 26 de maig, els bars i restaurants del nucli antic de Palamós oferiran diverses propostes de pack vermut. A més, hi haurà els comerços oberts i al migdia hi haurà música en directe. Aquest diumenge tenim, per exemple, el Xaman Rumbero, al Mur, a l'Avinguda 11 de setembre.
Moltes gràcies, Martí. Estem a punt d'acabar, però fem un repàs molt ràpid del temps.
Cel variable o mig entrenyinat al matí, amb tendència a l'obertura de grans clarianes i el sol s'acabarà imposant a bona part de la comarca. La tramuntana seguirà bufant a la meitat nord de l'Empordà, amb força entre feble i moderada. La temperatura no experimentarà canvis importants i pel cap de setmana tindrem domini de l'ambient assolellat i temperatures força suaus al migdia.
Moltes gràcies, Albert Aparicio, i fins aquí el Supermatí. Com sabeu, ara seguim a Ràdio Capital amb Matí Capital, amb en Marc Clapés. Moltes gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Bueno, demà no, dilluns. Que vagi molt bé.